Al matí, amb Mireia Sanz.
Una carrera universitària a Catalunya costa pràcticament el doble que la resta de l'Estat. A casa nostra, un alumne paga de mitjana 2.131 euros anuals per poder estudiar una carrera, mentre que la resta de l'Estat el preu mitjà se situa als 1.400 euros. Amb aquesta realitat s'ha posat en marxa la maquinària per portar una iniciativa legislativa popular al Parlament per demanar una rebaixa dels estudis, una proposta que ja ha recollit 15.000 adhesions i que té el suport dels rectorats de les 8 universitats catalanes. I aquesta és una de les qüestions que volem comentar avui en conversa amb la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies per invitar-me.
Per què el rectorat de l'Autònoma es decideix a donar suport a aquesta ILP?
Jo crec que perquè som una universitat pública, que hem tingut sempre molt clar que ha de ser una universitat capaç d'incloure a tothom i, per tant, que les qüestions econòmiques no poden ser mai un motiu perquè un jove no pugui venir a la universitat.
És diferent el redactat d'aquesta ILP al que s'havia fet l'any 2016 i que va fer doncs, que els rectorats de les universitats públiques diguessin no ho acaben de veure clar i no hi donessin suport llavors?
Jo crec que el problema fonamental que s'ha donat en tot aquest temps és la por a que si es baixen les taxes les tinguem que pagar a les universitats. Per exemple, les famoses beques que tenim, algunes són beques de gratuïtat absoluta de les taxes, aquestes beques, com la universitat, la Generalitat rep els diners de una gran part, que són beques de l'Estat, i per tant rep els diners de l'Estat. L'Estat paga la mateixa xifra que quan les matrícules eren iguales a tota Espanya. Per tant, si ve per Andalusia o per Galícia o per altres comunitats autònomes, els diners que els hi arriben són els mateixos diners que els hi, que diguéssim que costa la matrícula a un alumne que la paga sencera. A Catalunya això no passa. A Catalunya ens donen una part d'aquestes beques, la resta són diners que no rebem les universitats. Per exemple, l'Autònoma, en el no sé les xifres exactes del 18, però les del 2017, us puc dir que l'Autònoma no va ingressar 11 milions i mig d'euros, perquè van ser beques dels estudiants. No? Som la universitat que proporcionalment, en nombre són més la UB, lògicament perquè és més gran, però proporcionalment a la quantitat d'alumnes que tenim, som la que més beques rebem. Això està lligat segurament, no tinc dades això molt científiques, però està lligat a que nosaltres vivim en un entorn social on hi ha moltes famílies que no poden pagar aquesta matrícula i, per tant, tenim més alumnes amb la situació de becaris i això doncs, ens planteja aquest problema. Per tant, què ha passat de la pregunta que vostè feia? No? Què ha passat? El que ha passat és que les universitats tenien por a que ens passés el mateix. Si baixen les taxes i no, la Generalitat no ens dona els diners, evidentment, així no podem caminar. I els estudiants ho han entès. I els estudiants, en aquests moments, quan plantegen la ILP a la memòria, diuen molt clar que és necessari que la universitat no perdi aquests diners. Per tant, que la Generalitat ha de baixar les taxes i, paral·lelament, ha de donar-nos els diners que impliquen aquesta baixada de taxes perquè les universitats no perdem en finançament. O sigui que jo entenc que possiblement un moment hi havia por. En aquests moments jo crec que tant els promotors com nosaltres mateixos rectors coincidim amb que aquesta és la forma com hem de treballar i així ens li demanem a la Generalitat que baixi les taxes i paral·lelament que des de diners de la Generalitat s'incorporin aquests diners el nostre finançament.
Clar, em sembla una situació bastant perversa, perquè si no recordo malament, quan ens acompanyaven els promotors d'aquesta ILP a l'estudi de fa un parell o tres de setmanes, el que ens explicaven és que el fet de que a Catalunya les taxes siguin més altes que la resta de l'Estat es respon per la política de la Generalitat respecte a aquestes taxes. Mm. Per tant, quan la Generalitat rep aquests diners de l'Estat, la Generalitat és perfectament conscient que els diners no són suficients per les universitats. Què els diuen els responsables d'educació?
Bueno, ens diuen que no tenen diners. Aquesta és la frase que sentim constantment. Això va ser un acord que en el moment de la crisi, quan va esclatar, les universitats tenien dificultats per tenir finançament de la Generalitat. La Generalitat deia que no tenia diners per poder finançar les taxes, que abans es finançaven totes, o sigui que... I, per tant, van plantejar que la solució era pues, que les famílies paguessin. Amb un mal entès, al meu parer, que ens l'han venut durant molts anys, no en aquests moments, la Generalitat això no ho fa, però ho feia l'anterior govern, que deia que com les taxes, els alumnes que venen de famílies que tenen capacitat econòmica, paguen les taxes igual que els hi costa o menys encara del que els hi costava el col·legi dels seus fills quan anaven a un col·legi privat, no? Per tant, no els hi porta cap problema, al contrari. Encara que paguin el que paguen, encara continuen estant per sota de les xifres que pagaven. Com hi ha tantes beques salari... tantes beques gratuïtes o semigratuïtes, perquè hi ha diferents taxes, o sigui que pot ser que et donin tota la matrícula, la meitat de la matrícula i tal, que això feia que els ciutadans que no tenien diners accedien igualment gràcies a aquestes beques. Hi ha estudis actuals que demostren que això no és veritat, que les beques han portat a que ciutadans no accedeixin a la universitat per dificultats econòmiques, perquè no és solament la matrícula, és el que costa que un fill vagi cada dia a la universitat, que agafi el tren, que per fortuna ara han baixat també les taxes, han baixat també els preus dels bitllets, no? Etcètera, no? Però la realitat és que un fill estudiant costa molts diners, llibres, material, etcètera, no?
Amb unes beques que més comences el curs i no saps quan la rebràs ni de quina quantitat la rebràs.
Ah, això també, perquè moltes vegades els estudiants demanen que l'han demanada i que per tant nosaltres no els hi cobrem la matrícula encara perquè estan esperant que els hi donguin, no? I al final al millor han d'acabar pagant-la igualment, no?
Anem al pressupost de les universitats. En parlàvem ara, no? De dir, d'acord, estem d'acord amb aquesta proposta. De fet, crec que ho deia vostè així en la presentació d'aquesta ILP que es feia a la Universitat Autònoma. D'acord, anem amb vosaltres, ens agafem de la mà tots, però sobretot que aquests diners no surtin del finançament de la universitat, que deia ja està molt ajustat el pressupost de la universitat. Clar, ens deia ara que el 2017 no van rebre 11,5 milions d'euros. Quin és l'estat de salut de les universitats a nivell
molt
econòmic?
Molt dolent. Les universitats estem rebent de la Generalitat, o sigui, nosaltres tenim tres parts del nostre pressupost, per dir, una part és la subvenció, que en el cas nostre això implica el 51% aproximadament o 52% del pressupost total que tenim, una altra, la subvenció de la Generalitat, una altra part és les matrícules, i la tercera part és els convenis que nosaltres tenim i les ajudes de recerca, no? Programes de recerca competitius, o sigui que anem a Europa i competim i guanyem diner, guanyem programes, projectes d'investigació o bé també els projectes que fa el govern espanyol o algunes coses, infraestructures que fa la pròpia Generalitat, no? Per tant, aquestes tres potes, què ha passat? Les matrícules continuen sent aquests valors que impliquen un 25% del que costa un estudiant. La Generalitat ens dona això un 51%. Això es fixa. Des del 2012, la xifra que ens dona la Generalitat no ha augmentat ni un euro. Ni un euro. En canvi, nosaltres i les matrícules tampoc. Els projectes de recerca hi ha anys que creixen i anys que disminueixen. Això és variable. Què ens passa, total? Que amb aquesta mateixa quantitat que ens dona la Generalitat, nosaltres hem tingut que pagar. El 16 hi ha un increment salarial d'un 1%. El 17 hi ha un altre increment salarial de l'1%. El 18 hi ha un increment salarial, si no recordo malament, d'un 1,8 o 1,9, no me'n recordo ara. I ara en tenim un de 2,5, el 19. El 2016 no ens donen res a l'autònoma. I nosaltres el paguem. Això implica 1.800.000, més de nòmina. El 2017, jo haig de continuar pagant el 2016. Em donen els diners del 2017, però no em donen els del 16. El 2018 no m'han donat ni el del 16, ni el del 17, que ja el tinc que tenir consolidat, ni el del 18, encara. Diuen que ens el del 18 ens el donaran, o sigui, ens el donaran abans de juny. Ara sembla que ens donaran alguns trossets. Per tant, vol dir que nosaltres hem anat pagant tot això en els nostres professionals. A part, la gent augmenta en triennis, fa recerca i augmenta en sexennis, etc. Els sexennis aquest any ens han comportat el 18 quasi 1 milió d'euros més. Tot això és nòmina. I jo no tinc aquesta, no se'm dona aquesta nòmina. O sigui, jo què haig de fer? No tinc una altra alternativa que reduir.
I d'on es redueix?
Pues es redueix moltes vegades de persones. O sigui que quan tu tens, per exemple, una jubilació, la substitueixes per un associat, amb una mica de sort pots aconseguir que et deixin contractar un jove, que per tant és el que en diem lectors, etc., o un PIF, que és un professor en formació, i per tant aquest és més barat que el que surt. I moltes vegades el que fas és, del que surt, fas algun associat que et cobreix la docència i no tens el que et va sobrant et permet fer certs moviments.
S'està perdent en qualitat educativa?
No s'està perdent, però estem al límit. Tenim molt material de pràctiques obsolet. Edificis antics que hi ha que reestructurar. Amb edificis, per exemple, en les èpoques anteriors la Generalitat ens donava entre 18 i 22 milions per inversions. Actualment ens dona, no arriba a 2 milions. Jo això no en tinc ni per restaurar una obertura d'una paret o un problema d'aigua que tinc. O sigui que, evidentment, els edificis, si et passeges pel campus i vas a veure els edificis antics, no perillen perquè és el primer que ens preocupa, però realment les condicions són bastant nefastes, no? Hi ha moltíssimes aules sense aire condicionat, amb calefacció sí que la mantenim, però sense aire condicionat, i aquí cada dia és més necessari, desgraciadament, no? Per als problemes ambientals, no? I tot això pues, fa que disminueixi la qualitat, en definitiva, no? I que tinguem ordinadors. Jo l'altre dia estava donant classes i ja vaig dir, bueno, és igual, ja la faré a l'estil antic, la faré escrivint a la pissarra, perquè no hi havia forma de que l'ordinador se'n posés en marxa, però són vells, són antics i els hi costa, no? Per tant, tot això per qualitat està claríssim, no? El que passa és que els professors a la nostra universitat, igual que d'altres, són molt competitius, són gent que lluita per aconseguir diners de recerca. A vegades, d'aquests diners de recerca, pues, aprofitem material per poder fer pràctiques punteres, i els professors estan molt ajornats, i al ser molt ajornats la docència que es dona és molt puntera. Però moltes vegades no podem comprar el que ens interessaria. Medicina. Aquí teniu un hospital i teniu una unitat docent que és una joia. És petita i possiblement molt propera, i això fa que els estudiants estiguin encantats, no, d'estudiar aquí. Bueno, doncs totes les unitats docents de medicina en aquests moments estan comprant el que en diem els ninots, que són ninots que van absolutament robotitzats, que parlen tot i fan com si fossin persones. Això és fonamental perquè els alumnes facin pràctiques. No?
Fan de pacient, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, fan de pacient, no? I realment és una cosa meravellosa. Però, clar, un ninot d'aquests et pot costar tranquil·lament 300.000 euros. Pues sort que amb els hospitals, que també els interessa per formar els professionals contínuament, pues arribem a acords. I entre ells i nosaltres hi ha alguna cosa que ens regalen les companyies perquè fem de mostruari, pues anem tirant. Però clar, això no és manera de treballar. Una universitat que està dintre de les 200 millors del món i que normalment és la primera o la segona d'Espanya.
Rectora, cal un canvi en el model educatiu, no? En el model d'universitats a dia d'avui. Amb tot el que m'està explicant, això té una data de caducitat? És a dir, si no hi ha un increment
ja
de...
Ja ha caducat. Sí, estem plantejant-ho. Ara tenim una mica d'esperances posades amb el Pacte per la Societat del Coneixement que ha posat en marxa la Generalitat, i esperem, si som capaços entre tots, perquè hi participaran ciutadans, hi participaran les empreses, perquè el coneixement no es fa només a la universitat. Nosaltres som uns generadors, però no som els únics, no? I, per tant, els investigadors de Catalunya, etc., i veure si són capaços de fer un projecte que el Parlament compri i que el Parlament obligui el govern de turno a finançar.
Clar, més penso en un moment actual en què hi ha moltes més universitats que fa uns anys. Per tant, entenc que segurament costa molts més diners finançar totes les universitats públiques catalanes que hi ha a dia d'avui, però entenc que també és bo per l'educació dels ciutadans, no?, poder optar una universitat al màxim de prop de casa nostra. Se'ns ha anat una mica de les mans, creu?
Jo crec que sí, perquè en aquests moments, per exemple, és possible que, bueno, s'han creat universitats. Les universitats que hi ha en aquests moments als territoris, sobretot a les tres províncies més enllà de Barcelona, jo crec que han sigut un gran nexe per crear coneixement en aquests territoris. Jo crec que el paper que juguen és molt important en el territori, cosa que a les altres, que són més globals, això no ens passa tant, no? Nosaltres perquè estem en un territori particular, però els de Barcelona no els hi passa tant, no? Jo crec que han sigut un bon element, però jo crec que ens estem extralimitant, no? No hi ha, fa molts anys que no hi ha planificació de quines titulacions hem de fer. Ens deixen l'autonomia universitària entre cometes perquè ens diuen sí, feu el que vulgueu però amb el mateix pressupost. I això realment no és una bona planificació. Es creen facultats, al meu entendre, en algunes ciutats o en algunes universitats que possiblement no tenen explicació des del punt de vista dels costos, i per tant jo crec que la Generalitat hauria de planificar més, perquè som universitats públiques i cal que hi hagi una planificació dels estudis. I això no vol dir que ens obliguin a fer-ne unes i ens a treure'n unes altres, no. Però moltes vegades pactant i discutint és fàcil fer intercanvis i no tenir que fer o tots la mateixa cosa o 50 vegades un tema que no sé si econòmicament és just que es gasti tant diner públic amb elles, no?
Estem a Ràdio Sabadell i per tant ja sap que sempre que ve li parlem molt del campus de Sabadell en un any en què més se celebra aquest 25è aniversari. La setmana passada parlàvem amb el delegat de la rectora al campus de Sabadell, en Santiago Guerrero. El primer que li voldria preguntar és per què ha necessitat delegar algú al campus de Sabadell?
Pues perquè l'Autònoma ha fet un pla estratègic que estem encara elaborant les activitats, etc. Es va aprovar ara fa 3 setmanes al claustre. I en aquest pla estratègic queda molt clar que nosaltres volem apostar per al territori i molt particularment pel campus de Sabadell. És evident que el campus de Sabadell, encara que té un edifici molt bo i que funciona molt bé, etc., no està en els millors llocs també per donar visibilitat a la Universitat Autònoma, i en aquest sentit volem donar un pas més. Ara sabeu que a l'hospital ha fet un transferiment de territori, de solars, i possiblement començarà, quan tingui diners, no sé com ho té això, no en tinc ni idea, a fer l'Institut de Recerca de l'Hospital en aquests territoris. Nosaltres ja hem demanat que volem treballar amb la possibilitat de que la universitat tingui un peu també en aquesta zona, que és la Gran Via, i al costat de l'hospital, no? Que és un hospital, quan dic nostre, no és que sigui nostre, però bueno, va néixer realment d'un edifici nostre, propietat de l'Autònoma, no? Que tenia que ser el nostre clínic, no? Per tant, nosaltres tenim clar que hem de treballar amb aquesta línia, i per això anem a posar més, i hem posat, aquest any passat va haver començat un màster amb molt d'èxit, ara anem a posar endavant la titulació de estem treballant amb una titulació de gestió de l'esport conjuntament amb les entitats de l'esport de Sabadell. O sigui que estem pensant en créixer des del punt de vista de formació i paral·lelament amb créixer també amb qualitat, no? Amb qualitat, no solament amb visibilitat també, sinó amb qualitat. Per això hem arribat a acords amb l'Ajuntament de Sabadell, per això estem arribant a acords amb tot el que és els empresaris, també doncs això, el Club Esportiu Sabadell, etc., que ens permeti fer xarxa. Estem també en marxa per aquest any posem per primera vegada uns estudis que els hem denominat, però espero que canviem de nom, de moment es diuen pregraus, que són estudis que estarien una vegada acabat de l'FP superior, assumir una formació professional universitària, i per tant seria per estudiants que potser han fet batxillerat o han fet FP però no volen seguir uns estudis d'un grau. Hi haurien estudis que són duals, on fan una estada al campus i l'altra molt gran, quasi un any o un any, amb una empresa, i això ja ho estem treballant. Un dels que sortirà aquest setembre, que el portem a la fira, és amb l'Hospital de Sabadell de Radiologia, o un altre que es farà també aquí en aquesta zona, que és pilot. Sabeu que l'Aeroclub fa pilots, però ara farem pilots universitaris, o sigui que tindran una sèrie d'assignatures d'economia, de noves tecnologies, etc., que farem nosaltres com a universitat, i per tant li donem un nivell més en aquests estudis de pilot. I per tant, com és una aposta en definitiva de la nostra universitat, el donar i potenciar el campus de Sabadell, per això hem cregut que una cosa molt adient era posar una persona d'un gran nivell, com és la que hem posat, el senyor Guerrero, que té molta història a la nostra universitat, perquè va ser gerent de la nostra universitat, i ara és professor, ja ho era, però, i per tant pensem que és un gran fitxatge el que pugui ell ser la cara visible de l'Autònoma aquí a Sabadell i que promogui totes aquestes noves iniciatives que tenim per Sabadell.
És important també que la universitat connecti amb la ciutat de Sabadell, més enllà de potser amb les altes esferes, per dir-ho d'alguna manera, amb l'Ajuntament, amb els empresaris, que estigui més al teixit, al dia a dia, allò que dèiem, de que la gent sàpiga que tenim un campus de l'Autònoma
a Sabadell. Jo crec que és fonamental. Si jo t'he dit allò de la visibilitat és perquè la zona on estem, que ja dic que l'edifici tot està molt ben acondicionat, etc., però no tenim una visibilitat, i la visibilitat està lligada a que, a més, l'Autònoma promogui accions i actes, etc., per la ciutadania, no? Per exemple, una cosa que jo vull posar en marxa aquí també, ja ho tenim, és la formació d'adults. Això també, ha de ser molt lligat amb l'Ajuntament, sense cap dubte, però això és dir als ciutadans, us oferim una possibilitat de continuar formant-vos amb el que vulgueu i quan vulgueu, i amb l'edat que vulgueu, no? Vull dir que, i això implica jugar amb les necessitats o l'interès que tenen els ciutadans amb qüestions, i si hi ha un interès important en salut pública, pues muntar quelcom amb salut pública. També per això hem posat un laboratori ara, que justament són iniciatives ciutadanes i propostes ciutadanes perquè la universitat faci, no?
Rectora Margarita Arbós, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, haver-nos fet aquesta radiografia de l'estat de la universitat a casa nostra, que ens deixa, si més no, una sensació de, ep, alerta, perquè les coses no van com haurien d'anar en l'àmbit universitari. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies i sempre és un plaer venir aquí a explicar què passa a la universitat.